Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
Si tu pasión es el Fútbol Club Barcelona, el 10 del Barça es tu programa. Cada viernes a las 9 y media de la noche, el 10 del Barça en Radio Estel. Si nos quieres escuchar desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora, lo puedes hacer online en nuestra web, el10delbarça.com.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit, després de dues setmanes on la disputa de la Copa del Rei primer i els diferents partits de seleccions després han anat marcant i segueixen marcant, de fet, el dia a dia de l'actualitat basquetbolística. A partir d'ara, a partir d'avui, entrem de ple d'una nova i apassionant setmana marcada, sobretot, pel Barça-Lassa Madrid d'aquest proper divendres. Pocs dies després del que va succeir a la final de la Copa, catalans i madrilenys es tornen a veure les cares aquí a quatre dies en una nova jornada de la Eurolliga. Des del vestidor culer afronten el clàssic de divendres amb moltes ganes. Recordem les paraules de Pau Ribas i Pierre Oriol aquí al Bàsquet al dia.
Ells vindran molt preparats i ja et dic, el partit és molt important per nosaltres, pel Juanqui, i volem treure una victòria i consolidar més aquesta cinquena plaça, com a mínim.
Jo crec que tots els clàssics al final són importants, et fa il·lusió jugar-los, i a sobre que els juguis a casa després de tot el que ha passat, doncs, bueno, esperem que el Palau respongui, esperem que la nostra gent ens ajudi, que podem fer un bon partit i guanyar.
Doncs a 7 jornades pel final de la fase regular, amb un coixí de 3 victòries respecte al 9è classificat i a una victòria del quart l'Efes, els blaugrana cinquens de la classificació busquen el que el Madrid ja ha aconseguit, la classificació matemàtica pels quarts de final. Això en un partit que estarà marcat, sens dubte, per l'acte d'homenatge a Juan Carlos Navarro amb la retirada de la seva samarreta al costat de les de Nacho Solozabal, Epi Jiménez i Roberto Dueñas. Sens dubte que aquest Barça-Madrid és un dels plats forts de la setmana. L'altre ens farà estar molt pendents de Vitoria perquè allà comença aquest dijous una nova edició de la Copa de la Reina i aquesta temporada amb doble representació catalana gràcies a l'Esparci de l'Ifun i Girona i al Cadí la Seu. Les primeres afronten la cita amb les ganes i la il·lusió d'aixecar el títol de Copa per primera vegada de la seva història, però compta amb el Cadí la Seu, que en la seva primera Copa arriba amb moltes i bones sensacions. Així que ja cal que ens preparem per una nova setmana realment apassionant. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui, dilluns 25 febrer 2019, amb el José Matos, és el control, Xavi Pagan a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. Like I do.
Doncs després d'un segon cap de setmana sense Lliga Endesa, en aquest cas per la disputa dels partits de seleccions que encara s'estan disputant aquesta tarda, la selecció espanyola de Sergio Escariolo ha disputat ja l'últim partit davant Turquia, doncs l'Eurolliga segueix centrant tot el protagonisme. I en aquesta 24a jornada europea, el partidàs que centrarà totes les mirades és el Barça-Lassa Madrid d'aquest proper divendres. Ho farà per l'interès esportiu, que sempre genera, òbviament, un clàssic, i més després del polèmic final de Copa de fa una setmana, i ho farà també per l'homenatge que rebrà la llegenda blaugrana, el millor jugador que ha vistit mai la samarreta del Barça. En el seu dia, l'homenatge a Juan Carlos Navarro es va haver de suspendre per una desgràcia personal, per la pèrdua del seu pare, i es va escollir la data d'aquest divendres, un Barça-Madrid d'Eurolliga. Juan Carlos Navarro, entrevistat per Berni Rodríguez, ha parlat al web de la ACB.
Cuesta adaptar, no te voy a engañar. Después,
no es fácil,
de 30 años, bueno, tú también lo sabes, después de 30 años haciendo lo mismo, unas rutinas, entrenos, viajes, equipo, pues llega el momento que lo dejas de hacer. Y la verdad es que algunas mañanas te levantas y dices... ¿Ahora qué hago? ¿No? Pero bueno, es un poquito ley de vida, otro ritmo, ya te digo, disfrutando mucho más de la familia y bueno, y aprendiendo y un poco pues este primer año, este primer tramo de adaptación.
Y te planteas, ya te digo que ahora luego entraremos más en ello, pero ¿te planteas entrenar en un momento determinado? Supongo que te lo habrán preguntado más de una vez, ¿no?
Pero... Sí, me lo han preguntado. Antes decía rotundamente no, pero bueno, ahora también a raíz de entrenar bastante con mis hijas, sobre todo en verano y... bueno, ahora no es todo lo negativo que era hace unos años, pero bueno, para eso también hay que formarse y aprender, y creo que ahora mismo no estoy preparado, ¿no? Tengo que aprender muchas cosas.
¿Has acabado saturado un poco de todo el mundo profesional, la vida de alto rendimiento?
Bueno, saturado no. Lo que pasa es que el momento que acabamos, sobre todo estos últimos años en el Barça, fueron difíciles. Estamos en un club muy exigente, que siempre necesitas ganar cosas, y entonces los últimos años fueron duros. Respecto a lo que decías, ahora pues estoy aprendiendo un poco cómo es el club por dentro y estoy con los chavales, estoy en la Masía y estoy más cercano a la gente joven, de cómo van las semanas, de cómo van los chicos, futuros chicos que pueden incorporarse, y bueno, viendo muchos partidos.
Hablemos de tu retirada. ¿Lo has asimilado ya? ¿Ha sido complicado ese paso?
Sí, en su momento fue muy difícil, ya lo he comentado varias veces. Fueron momentos duros, el verano fue bastante tenso y hasta un poquito a que te adaptas, pues es complicado por todo lo que hablábamos antes de esa adaptación, ¿no? De unas rutinas que tienes y ahora de repente pues no están. Y bueno, pero ahora lo he asumido, ahora ayudo al club de otra forma, que no es en la pista. Y seguro que vienen retos chulos por delante en el futuro, pero sí, asumido está. Siempre pues echas de menos un poco, como te habrá pasado a ti, tema de competir, de...
Echas mucho de menos el vestuario.
Sí, el vestuario, los compañeros, ese partido importante que tienes, ese que no te deja dormir, la tensión que teníamos casi cada día, hasta para los entrenos, y ahora que no la tienes, estás mucho más libre, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y son...
Es difícil, ¿eh? Y aunque sabes que va a llegar, yo cuando lo verbalicé por primera vez me dio un vértigo tremendo. Cuando ya te ronda por la cabeza, evidentemente, pero cuando por primera vez das el paso o sucede, es complicado, ¿eh? Es duro, ¿eh?
Sí, es complicado y además, bueno, todos sabéis un poquito la situación que yo tuve, que bueno, fueron momentos de tensión. Como tú dices, vas viendo que está más cerca que lejos. Pero el paso ese yo creo que es difícil para todo el mundo, ¿no?
¿Y ahora juegas? ¿Haces algo físicamente que...?
Bueno, hago un poquito de gimnasio para mantenerme. De hecho, algún día pues, he entrenado con los chavales jóvenes, con el junior, con...
Vaya honor para ellos, ¿no?
Bueno, he tenido alguna charla con ellos también. Y bueno, algún día pádel, un poco para mantenerme, pero no demasiado tampoco.
¿Te planteaste jugar durante el último año en otro equipo? ¿Planteaste salir del club en un momento determinado?
Eso nunca ha existido. Eso sí que lo tenía muy claro, que cuando acabara iba a ser en el club de mi casa, mi club de siempre. Y el tema de irme fuera no me lo he planteado. Ya estuve un año fuera en Memphis.
¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, fue bien. La verdad es que un honor haber estado allí, haber visto todo, jugué todos los partidos, jugué muchos minutos, estuve en el All-Star de rookies. Bueno, la oportunidad que tuve allí fue muy chula, pero también pues cuando ya todo lo vi y recalé también en un equipo como Memphis, que en aquel momento tampoco era un equipo muy importante, no tenía mucha ambición, no ganamos muchos partidos. Y entonces pues decidimos volver aquí, ¿no? También con la familia, no estuvo lo cómoda que estás aquí cuando estás en casa, Y muy contento de haber ido, pero muy contento también de haber vuelto a ser pues, más importante, un rol más importante dentro del equipo, que era un poco lo que buscaba, y ganar títulos.
Y bueno, estuviese allí Pau, supongo que fue importante, ¿no? Para ir sí. allí, para tu adaptación también, ¿no?
Bueno, él hizo todo para que pudiera ir allí. Aparte, el salario que me quedaba no era muy bueno, que digamos, pero aún así quería intentarlo, y él me ayudó un montón porque era un jugador muy importante. Pero yo siempre le digo así, medio de broma, que después me dejó tirado, ¿no? A medio temporada se fue para los Lakers.
Marchó, sí.
Y bueno, para él fue un cambio increíble. Y bueno, aunque le digo de coña que me dejó tirado, pues yo creo que para él fue un cambio que le permitió pues, estar en finales, ganar anillos y le cambió la vida ahí, ¿no?
Doncs el dia gran d'homenatge a Juan Carlos Navarro arribarà per fi aquest divendres al Paris Barça-Madrid d'Eurolliga. Començarà a les 9 de la nit, abans a un quart de 9, a les 20:15 hores. Començarà l'homenatge a la bomba amb la retirada de la seva samarreta. És per això que el Barça obrirà portes a dos quarts de 8, a les 19:30 hores. I parlant d'homenatges, no us podeu perdre, si encara no l'heu vist, el reportatge que la pròpia CB ha fet sobre la transformació del Divina Joventut, un equip perdut, pràcticament descendit i defenestrat la temporada passada, però que va ser capaç d'aixecar el vol per acabar salvant la categoria esportiva i econòmicament parlant, i que aquesta temporada ha disputat les semifinals de la Copa.
Cuando entramos en el club ahora hace ya 2 años, sabíamos que la situación era muy difícil y se fue complicando cada vez más, hasta que sí, hace ahora un año estuvimos al borde de la liquidación.
Siendo de Badalona, siendo de la ciudad, pues ver cómo el equipo iba último y yo siendo capitán, pues dolía aún más.
No era una situación fácil. Porque pasaban muchas cosas y casi todas mal.
Yo veía que el Olympic estaba muy vacío y en el momento más duro, después de esa derrota contra Obradoiro, yo creo que la gente se dio cuenta que tenía que venirnos a ayudar.
Cuando estás en una situación, vas último y al final pues, te conjuras para salir de ahí, eso para mí son 5 años en uno.
En sí el vestuario estaba unido, comprometido, ¿no? Y más allá de algunos problemas, había mucha voluntad, ¿no? Y muchas ganas, y de que podemos, y de que hay que creer.
Me acuerdo el año pasado cuando ficharon a Carlas, incluso viniendo él, seguimos perdiendo, incluso viniendo Nico, seguimos perdiendo.
No me ficharon como salvador ni como nada de eso, sí como alguien que podía llegar a sumar, que podía llegar a ayudar, ¿no? Pero bueno, también el equipo necesitaba un líder, ¿no? O alguien que empuje un poco la máquina.
Me acuerdo mucho después del Obradoiro, a punto de tirar la toalla, casi nadie te diría que nos salvábamos.
Costó, porque cuando yo llegué perdimos 5 partidos más, seguidos, hasta poder conseguir la primera victoria con Gran Canaria en casa.
A partir de ahí hubo un punto de inflexión, cambió la dinámica a nivel deportivo, el equipo ganó 8 de los 10 últimos partidos de temporada pasada y de nadie dar un duro por nosotros, pues logramos la salvación matemática a 2 jornadas del final, que era una cosa inconcebible.
Doncs les paraules de Juana Morales, de Carles Durant, d'Albert Ventura o Nico Laprovítola, entre d'altres, són els protagonistes d'aquest reportatge que podeu veure també al web de la pròpia ACB. També teniu el nostre perfil de Twitter, @basquetaldia, amb K, @basquetaldia. A tot això, queden pocs dies, queden 3 dies, perquè la Copa de la Reina de bàsquet es comença a disputar a Vitoria.
A Radio Estel.
Salen, te hacen un crujido en 2 minutos y te envían a Salamanca a estudiar, que decía Manuel Comas.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs serà aquest dijous quan es començaran a disputar els partits a quarts de final de la Copa de la Reina. Els primers equips encarregats en trencar el gel seran els dos representants catalans. Primer ho farà l'Espars de l'Ifutin Girona, que jugarà dijous a les 5 de la tarda davant del València Bàsquet. L'equip d'Eric Surís arriba a la cita líder de la competició domèstica amb 20 victòries, 16 de consecutives, empatat amb el Perfumeries Avenida després de guanyar dissabte 65-82 a la pista de l'Encino gràcies a un 10-27 en l'últim quart. Eric Surís, però, no va acabar el partit massa satisfet.
Ha sigut un partit que sobretot mentalment ens ha costat molt, un partit en el que ens ha costat trencar el partit, ens ha costat sobretot sentir-nos còmodes a darrere i això doncs, que ens pogués donar bones sensacions també a davant. No? A partir d'aquí, doncs, bé, hem arribat al quart període, en el quart període doncs, bé, sí que hem estat un pèl més enxufades, un pèl més encertades i sobretot des de darrere hem estat més rigor, hem estat segurament doncs, ja mentalment veient que el partit lògicament s'havia de tirar endavant i que no era fàcil i ho ha demostrat Dugo durant tota la temporada, no? Que els partits per als equips visitants no són gens fàcils al Pazo i bé, satisfets al final perquè òbviament que no amb un partit molt brillant a domicili, però ja se sap que fora no hi ha partits que no siguin físics, que no siguin forts i que els has de treballar i els has de suar per treure'ls i contents doncs, perquè també sumem aquesta 16a victòria consecutiva i seguim amb aquest camí a la Lliga Dia.
Doncs dijous a partir de les 5 de la tarda, aquest primer partit de quarts de final de la Copa de la Reina entre l'Espars de l'Ifutin Girona i el València Bàsquet i dijous a partir de 7:45 del vespre el Cadí la Seu, que entrarà en escena per primera vegada a la seva història en una Copa de la Reina, jugant aquests quarts de final davant del Araski, davant de l'equip anfitrió. Les noies de Bernat Canut, quartes de la classificació, arriben en plena forma després de sumar dissabte una nova victòria, la 14a de la temporada, derrotant 82-69 a l'Esnat Sant Adrià. Això deia Canut a Ràdio La Seu.
Era important, evidentment, després de fer 56 punts a Saragossa, no surts molt alegre, no? Molt endavant, però bueno, avui crec que hem fet un bon partit, que ens serveix, evidentment, per seguir forts a la Lliga, del de tot, i per encarar el dijous amb màxima ambició. Bé, la Copa serà molt igualada, no t'estranya que hi haguin sorpreses, perquè és a un partit, a un pavelló que, excepte Araski, la resta són visitants, però nosaltres afrontem el nostre partit siguent molt durs mentals, perquè serà molt complicat. Tindrem la major part de l'afició en contra. Araski prepararà molt bé el partit, està fent una molt bona segona volta i serà un partit molt igualat, molt igualat. Doncs sí, jo crec que és important que a l'inici del partit que mantinguem la calma, que tinguem el cap fred, que comencem fent les coses senzilles i que a poc ens anem complicant durant el partit, no? Però és important que comencem trobant-nos dins d'aquest ambient, que no serà fàcil per nosaltres, i intentar treure aquest primer partit, que com deia serà difícil.
Si a principi de temporada et diuen que estaries on estem, què haguessis pensat?
Bueno, ho hagués firmat, no? Ho hagués firmat, però bueno, estic content per avui. Prefereixo no valorar la temporada encara. Estic molt content, valoro el partit d'avui com a molt positiu. Però a partir d'aquí deixem les valoracions per final de temporada i anem-nos a centrar, acabar bé la Lliga i afrontar la Copa del Rei amb la Copa de la Reina, la primera del club, doncs amb tota l'ambició i alegria possible.
Doncs aquests són els dos enfrontaments de quarts de final de la Copa de la Reina que es disputaran aquest dijous, partits que podreu seguir en directe per Esport 3, però compte perquè el final del partit del Cadí la Seu pot coincidir amb la retransmissió d'un dels partits de futbol, també de la Copa. En tot cas, esperem poder tenir per dissabte una semifinal catalana. Els altres creuaments a quarts de final divendres a les 5 Avenida contra el Càceres i a 7:45 el Guernica davant del Guipúscoa. En les semifinals dissabte, la primera a la 1, la segona a les 5, la gran final serà diumenge a la 1 en directe per Teledeporte i esperem que també per Esport 3 perquè serà senyal que un equip català lluitarà pel títol. I ja sabeu que al Bàsquet al Dia tenim un entrenador que coneix molt bé a la perfecció el bàsquet femení. A sobre tenim la sort de comptar amb ell tots els dilluns, l'ex-ACB Albert Illa. Hola Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Albert, com veus aquesta Copa de la Reina que comença dijous a Vitòria?
Bé, estava escoltant una mica l'entrevista i estic totalment d'acord. Poden ser sorpreses, l'ambient de Copa és totalment diferent, hi ha un equip que juga com a local. Si aprofita el factor camp, pot ser perillós. Si el factor camp el pressiona, pues, bueno, pot punxar. De fet, en masculí, equips molt potents en factor camp, generalment no en treuen rèdit, no, d'aquesta situació. En quant als equips catalans, pues, bueno, molt content de que n'hi hagin dos. Un pues, estava cantat per història recent i perquè ho estan fent molt bé, de més, i són candidats. I el que vi, pues, a lluitar-ho i a sortir per totes. Una mica, seria el cas del Barça i la Penya en masculins, pues, és una mica equiparable els dos equips femenins que presenten.
Un Girona ja venida, una vegada més, a priori, sobre el paper, els principals favorits, no?
Sí, la venida seria el Madrid. Sí, el resultat és el mateix que la Copa masculina, sense tanta polèmica, i s'ho endú un equip català, sigui Girona o sigui l'altre. Apunta que si s'ho endú un equip català, el que té més números per lluitar-ho és l'Uni Girona, doncs encantats.
Tant de bo. A veure si dissabte podem tenir una semifinal catalana, perquè tant Uni com Cadira van pel mateix cantó del quadre,
No, seria perfecte. Vull dir, passa greu que un quedi fora, però voldrà dir que han solventat els dos partits de quarts i que es troben allà. És un partit, a més, que en cas que es produgués, bueno, hi ha un favorit, però hi ha un outsider molt, amb moltes opcions de plantar cara i de donar una sorpresa.
Sí, perquè el Cadí està fent un tros de temporada,
Sí, sí, ha guanyat aquest any a Girona i bé. Vull dir, és un equip que es coneixen molt, a vegades com més el coneixes saps millor que pots competir, perquè hi ha moltes jugadores que es coneixen ben bé des de baix, no les jugadores estrangeres, però sí les locals. Es coneixen de categories inferiors de moltes temporades i això fa que, bueno, que tot i valorar el potencial dels equips, pues, sàpigues que pots competir. I això, que dirà seu, sap que en un partit únic i en un escenari concret i que les coses li vagin bé, pues, pot competir perfectament en el cas que es produeixi aquest partit.
Sí, sí, i un Unió Girona que té un tros de plantilla que també és cert que ve molt carregat de partits, tant pel que fa a la Lliga Domèstica com a l'Eurocup, però que també ha demostrat aquesta temporada que li pot competir, perquè, de fet, li va passar la mà per la cara a l'avenida en el partit de Fontejau de Lliga Femenina, de la Lliga Dia.
Sí, el vam comentar aquell partit. Una mica es comentava, inclús des del propi Unió Girona, que li havia sorprès el baix rendiment de Avenida i ho relacionaven una mica, crec que va ser l'Eric Solís que ho va dir, amb el cansament que arrossegava de la competició europea aquell dia en concret.
Sí, perquè venia de jugar a Euroliga, crec, i no sé on...
I a més en partits durs, i bueno, creia que l'Eric deia que creia que no era el potencial real del rival perquè les havia trobat cansades, però bueno, mai se sap. A mi aquell dia m'agradava molt Unió Girona i penso que van passar per sobre, no?, del Perfú, i a vegades quan se te'n va el partit de les mans, pues, pot passar això, no?, que la diferència sigui de 20 punts quan no és la real, però és la d'aquell dia en concret, no? Bueno, l'Uni pot ser que estigui saturat de partits, com tots els equips, però estar amb un subidon impressionant de l'últim partit d'Eurocup, que va ser apoteòsic, no? Va ser cara o creu al final del partit, amb més un, menys un de l'Averaix, i al final se'l van endur i estan eufòriques. Jo crec que s'arriba en un bon moment, que quan arribes content i satisfet i motivat, jo crec precisament que el millor... El que van patir aquest últim cap de setmana, tres quarts, així difícils, que no acabaven d'arrencar i ho van treure al final, sí que pot ser per saturació de partits, però a la Copa de la Reina tot això s'oblida.
Doncs a hora d'aquest cap passa l'Esparça de l'Unió Girona, que intentarà aixecar la seva primera Copa de la Reina, però compta també amb Avenida, i per què no també amb el Cadí Laseu, que arriba en un molt bon estat de forma en la que és, de fet, la seva primera participació en la competició del CAU. I el que sí que espero, Albert, és que els àrbitres no siguin tan protagonistes com ho van ser a la Copa CB,
Sí, perquè sap greu que un partit tan maco com el Barça-Madrid, amb un desenllaç tan frec a frec i després de moltes alternances en el marcador, o de, si més no, d'un equip que s'escapa, hi ha una remuntada i al final pot guanyar qualsevol, s'acabi parlant de les decisions arbitrals, perquè els dos equips van fer una molt bona Copa de Rei i un molt bon partit a la final.
Sí, perquè la final polèmica encara porta cua, i imagino que en seguirà portant durant bastant de temps, amb un Madrid que es planteja o segueix plantejant-se abandonar la CB,
Sí, avui he llegit una entrevista, curiosament, del Ferreres, del periodista de la Sexta, que segur que és vinculat al bàsquet del Madrid.
Sí, és molt amiguet de Florentino Pérez.
Sí, havia sigut cap de premsa, però a més li agrada el bàsquet.
Bueno, crec que va ser director general del club.
Pot ser. Ho desconeixia, però he vist que estava molt picat.
Sí.
I ell deia que creu que el Madrid no ha iniciat cap tràmit com per sortir de la CB, però tampoc ho descarta. Diu que si passés, pues que li donarien suport als socis i cap endavant. No ho veig, no sé, però clar, és que igual soc molt romàntic i penso que la CB han d'haver-hi els equips de tota la vida i competir-la i donar-li importància, i després hi ha l'Eurolliga, que també s'ha de donar importància, però tot té el seu espai, no? No ho sé, igual és una excusa com per el Florentino buscar altres horizontes, no?, que es diu.
Home, de fet, no ho veuen ni els propis jugadors, perquè, i tu que has estat jugador, Albert, el que volen és jugar totes les competicions, i la Lliga Endesa és la millor d'Europa, després de l'Eurolliga.
Evidentment, la Lliga Endesa, és que a part, la Lliga Endesa, hi ha partits més assequibles o més fàcils, entre cometes, però tots els planters o si més no, el 75% dels equips de Lliga Endesa et poden competir tant en el teu camp com en el seu. Mm. Potser hi ha equips que punxen una temporada en concret i són més fàcils de guanyar. Aquest any, per exemple, Múrcia és un equip que era molt difícil de competir-li i aquest any no està traient rendiment, no? Però, bueno, sempre hi ha tots, la majoria dels equips, en què la competició és molt, molt, molt maca i molt competida i està molt bé jugar-la. Mm-hmm. Jo penso que el que dius tu, els jugadors la volen jugar,
sí, sí,
i el club l'ha de voler jugar i els aficionats la volen veure.
Sí, sí. I a sobre, divendres, partit d'Eurolliga al Palau, Barça-Madrid, eh?
Sí.
Aquest divendres.
Sí, no sé si s'ha de fer el passadís en aquest cas, però jo li va fer al Bascón.
Jo crec que ja no. Jo crec que amb el del Bascón ja és suficient, diria.
Però ja retirada la samarreta de Juan Carlos.
Això sí, això sí.
Sí, a més, serà motiu i merescut. Sempre qualsevol homenatge a jugadors d'aquest nivell i d'aquest currículum és supermerescut.
El millor jugador de la història del Barça, Albert?
Eh?
El millor jugador de la història del Barça, Navarro?
Ostres, mai se sap, perquè tot té el seu moment. Jo penso que quan es va retirar Epi era molt mediàtic i era el millor, el més efectiu, però ja, jo quan vaig veure que retiraven la camiseta del Nacho pensava que era Déu, era un Barça, era un dels millors de sempre, o si la tires a Corbalán, a Madrid, on d'aquests sempre hi ha discussió de qui és el millor. Evidentment, Juan Carlos Navarro és molt bo, i dins de la història va ser potser gent que tingui preferències, però és el que objectivament ha aconseguit fites més altes.
Sí, exacte.
El món ha jugat a la NBA, doncs refereixo que el nivell és un pas més, no?, respecte als que et deia, però sempre, emotivament, hi pot haver gent que digui, no, el millor era, el mateix que diem ara, qui és millor, LeBron James o Jordan? Hi ha molta gent que diu, Jordan. I jo dic, màgic, a mi m'agrada Magic i Jordan.
Sí, sí.
Sí, però m'agrada tots, però clar, a lo millor, objectivament, és molt millor LeBron. Però sempre hi ha tothom té el seu cor, no sé si m'explico.
Sí, sí, disparitat d'opinions, sí, sempre serà així. En tot cas, ganes que arribi ja dijous per l'inici de la Copa de la Reina i divendres per veure què passa en aquest Barça-Madrid d'Eurolliga amb la retirada de la samarreta al grandíssim Juan Carlos Navarro. Albert, hi ha una abraçada, fins al proper dilluns.
Molt bé, una abraçada a tothom.
A Ràdio Estel.
Thank you very much for
Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I abans d'acabar, dir-vos que, i seguint amb la Lliga Dia, la derrota del femení Sant Adrià a la Seu deixa l'equip Lila novament en descens a 6 jornades pel final de la fase regular, empatat amb el tercer per la cua, el Zamarat. I justament, uns i altres es veuran les cares en la propera jornada al Marina Bassós. Segons els resultats de l'últim observatori del Barça, corresponent al segon semestre del 2018, un 34,2% dels 1.000 socis encastats considera que la temporada 18-19 del Barça de bàsquet serà o anirà millor, un 26,4 igual, un 9,4 pitjor i un 30% diu que no sap o no segueix el bàsquet. I segons el mateix observatori, un 37,8% dels 1.000 seguidors encastats considera que la temporada 18-19 del Barça anirà millor, un 14,7 igual, un 14,5 pitjor i un 33% que no sap no contesta. A l'Aleport, 23a jornada, Betis 78-63 Prat, Lleida 61-70 Orense i Barça Lassa 64-61 Canoe. I a la Lliga Femenina 2, 19a jornada, victòria del segle XXI del Mataró, de Lima, Horta, Barcelona i derrotes del Barça CBC i del Cerdanyola. I a la NBA, victòria del Utah Jazz 125-109 davant dels Mavericks amb 25 punts, 4 rebots, 5 assistències de Ricky Rubio. Derrota dels Raptors amb 98-113 davant dels Magic amb 16 punts, 5 rebots, 5 assistències de Marc Gasol. I derrota dels Spurs 130-118 a la pista dels New York Knicks amb 0 punts, 5 rebots, 1 assistència de Pau Gasol. Sens dubte, que el dues vegades campió de la NBA amb els Lakers està travessant el seu pitjor moment a la NBA. Ho deixem aquí gràcies al José Matoses al control, Xavi pagant a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà dimarts, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.